Mentides. Amb Dani Aguilar.
Una altra setmana sense renovar aquesta petita Spotify Camp Nou de llista que tenim.
Envieu un missatge entre setmana.
Un missatge entre setmana, Xavi. La setmana que ve ho tenim aquí. La música del Xavi Hernández. A veure, hem de parlar, perquè el Xavi diu que només es pensa en Celta, però és obvi, Laia, que es pensa en la setmana que ve. Dimecres, cara o creu a la Champions, i un vinxe que ve al clàssic al Bernabéu.
Sí, el Barça pràcticament només li val la victòria contra l'Inter, una derrota el deixaria eliminat i un empat faria que els italians depenessin d'ells mateixos i ho tinguessin tot de cara per ser els vuitens de final. Xavi ha assegurat que han fet autocrítica després del partit de Milà. En els últims 180 minuts, sumant els minuts del partit contra el Mallorca i de l'Inter, només l'equip ha marcat només un gol i no ha generat pràcticament ocasions.
I som conscients, hem fet autocrítica, no vam fer un gran partit ni a Mallorca ni a Milà, però bé, eren partits per guanyar, tant a Mallorca com a Milà, no? Llavors, bé, hem de millorar, hem de seguir sent competitius, provocar més, que passin més coses quan arribem a la frontal de l'àrea, i això es tracta de provar coses, de xutar, de ser més optimistes de cara a porteria, d'intentar més coses a nivell individual, no? A vegades ens hem de sortir del guió. Com a jugador, moltes vegades doncs et diuen sí, vés per aquí, si vas per allà, però ens hem de sortir del guió alguna vegada i fer algun xut, alguna jugada individual. Bé, generar més coses de les que hem generat últimament, sí. Sí, sí, hem de millorar en això.
Trencar la defensa de 5 de l'Inter serà tot un repte i el paper dels extrems serà fonamental en aquest aspecte. Xavi ha parlat precisament dels dos extrems titulars, de Dembélé i Rafinha. Sobre el francès, encara ha d'ajudar més.
Sí, sí, claro que está en el buen camino. Estoy muy contento con Usman, lo he dicho desde el primer día. Bueno, le hemos dado confianza, le hemos dado cariño, él lo ha demostrado, ha sido un gran profesional desde el primer día que hemos llegado aquí. Y contento porque en muchos partidos ha marcado diferencias. Pues necesita hacerlo cada día, cada partido. Esto es así. Es así, tiene potencial para hacerlo y se lo tiene que creer más. Y marcar más, asistir más, bueno, marcar diferencias, que tiene toda la capacidad del mundo para hacerlo, ¿no? Nos tiene que ayudar, que lo está haciendo, pero sí, incluso más, tiene gran potencial para hacerlo en cada partido y en cada momento.
I també ha parlat de Rafinha. De fet, ha parlat de Rafinha i ha parlat amb Rafinha. A qui no se l'està veient del tot còmode últimament.
Justamente hemos hablado hoy a nivel individual y hemos charlado un rato y ha ido bien. Ha ido bien, siempre va bien, ¿no? De alguna manera hablar con el entrenador y pues mostrar tus sentimientos, ¿no? Es decir, cómo me he sentido, ¿no? Sí, él está más cómodo en banda, ¿no? Pero bueno, creímos conveniente que muchas veces para buscar la superioridad adentro, entrar adentro para entrar Marcos por fuera. Bueno, a ver, es difícil muchas veces atacar bien, ¿no? A equipos que se cierran tanto, ¿no? No es fácil, ¿no? Pero es verdad que no encontramos ese momento, ese timing para atacar espacios, lo pusimos dentro para que entrara.
A veure, tot un revolutum, una mica tot. Primer, us preocupa el partit de Champions? Perquè la matemàtica diu que pot ser un dia difícil. Us preocupa, no us preocupa? Marc, començo per tu.
Sí, em preocupa, sí. Em preocupa perquè el Barça ha baixat el nivell després de l'aturada de seleccions, des del meu punt de vista. Crec que havíem lloat molt, per exemple, el tema del ritme.
Sí.
Que des de que Xavi estava al capdavant de l'equip, el ritme de joc del Barça havia pujat molt. Jo crec que després de l'aturada ha tornat a baixar. Per mi va faltar ritme a Mallorca i va faltar ritme a Milà. I després, perquè el Barça, que ens havia ensenyat durant molts minuts, fins i tot a Múnich, davant del Bayern, que és un equip que era capaç de generar molt, això també s'ha perdut. I he parlat abans, no? I comentàvem abans, no? Per mi la millor versió del Barça és molt superior a l'Inter. Però el que em preocupa és si d'aquí a dimecres, passant per diumenge per l'estadi...
Sí, clar, que ens perdonin, però volem parlar d'això.
Si d'aquí a dimecres de la setmana que ve el Barça serà capaç de recuperar aquell to que tenia abans de la aturada. I això és el que em neguiteja, perquè no ho sé. No ho sé, jo no el veig tan bé ara, el Barça, no?
A mi em preocupa pel que pot perdre.
Clar.
A mi em preocupa perquè té molt a perdre dimecres.
És que pot ser.
I l'Inter té molt a guanyar i sap que amb aquest pla de joc pot fer mal al Barça. Dit això, jo espero que Xavi hagi vist el partit un altre cop, hagi
segur,
vist sobretot
segur que
la primera part i hagi tret conclusions i se n'adoni de les errades que va fer en el plantejament. La posició de Rafinha, que sé que Rafinha no va estar bé, però la posició de Rafinha no el va ajudar gens ni mica. El Barça va abusar molt de donar pilotes a Dembélé perquè Dembélé improvisés. Potser el que diu Xavi, avui ho ha dit a la roda de premsa, és demanar-li a altres jugadors que facin el que fa Dembélé, que sí. improvisi, que s'ha sortit del guió. Això, en això puc estar d'acord. Mm. Perquè si ho fa Dembélé sempre, corre el risc de generar 20 pèrdues en 45 minuts. I això no és molt d'un equip de Xavi que vol tenir control de la situació.
De pulcritud. De fet, sí. parlàvem la setmana passada, recordeu, Dembélé, no? Que no ens va deixar ni, no ens va fer ni fred ni calor, ens va deixar diferents. El dia de Champions va ser una altra cosa.
Clar, però a Mallorca, Dembélé està horrorós
sí.
perquè no prova res.
Clar.
I al cap de 4 dies està horrorós perquè prova molt.
Sí, sí.
Prova massa.
Jo prefereixo el segon Dembélé que el primer.
Val.
Però crec que hi ha un moment de partit en el que crec, modestament, que l'entrenador ha de dir fins aquí. O sigui, avui no tens el dia, has provat 54 coses, no t'ha sortit cap, doncs descansa mitja horeta i em posaré un altre allà. Però prefereixo el Dembélé de Milà que el de Mallorca.
Però això és allò que va dir Xavi, que prefereix que Dembélé estigui al terreny de joc, perquè encara que no li estiguin sortint bé les coses, si hi ha Dembélé al terreny de joc passen coses, i per tant hi ha alguna opció de que alguna de les que tingui acabi sent bona.
Sí, 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 aviam, que jo crec que és un futbolista que amb Xavi ha millorat moltíssim. Ah, cada cop i volta sigui un extrem pulcre 100%, doncs no. Això és molt difícil, però a Xavi cal donar-li aquesta mini victòria, no? Perquè Dembélé,
sí,
sense aquest entrenador, doncs ha sigut un futbolista molt més anàrquic, que s'ha lesionat, que s'ha cuidat menys, ara fins i tot protesta les accions.
Hosti, l'altre dia,
I se'l veu a dins de la jugada del penal de l'Ansu Fati, és ell qui la protesta.
Embogeix totalment.
El penal de Dumfries, les mans. Em preocupa, sobretot, el que pot perdre el Barça. Em preocupa relativament que el Barça sigui pitjor que l'Inter, perquè és que no ho és. Això no em preocupa. Crec que el Barça reaccionarà a les errades que va cometre a Milà i que és molt millor equip que l'Inter sobre el paper. L'Inter té tres molt bons centrals.
Mm.
Per mi, els millors jugadors de l'Inter són els centrals.
Mm.
Aquesta línia de tres formada per De Vrij, Skriniar i Bastoni ho van demostrar amb Lewandowski, que no va tenir cap oportunitat clara de gol. I això és molt a San Siro. I vaja, penso que és un partit en què el Barça, si arregla tres o quatre coses, com a mínim empatarà. Jo espero que guanyi, però com a mínim empatarà.
Hauria de.
No, simplement si empata estem fora. Però...
Riu una altra vegada, Ferran. No cridem al mal temps. No, sí, ja ho sé que sí, ja ho sé que sí. Tu tens clar, que si empates...
Jo tinc claríssim que el Barça... No només empata, és que jo tinc claríssim que el Barça ha de guanyar els tres partits. Perquè jo sóc dels que pensa que si... L'Inter arriba per davant del Barça l'última jornada, passarà l'Inter perquè el Bayern no farà tot, per ser primer de grup ja, no farà tot per guanyar.
Mm.
Perquè...
Jo discrepo, Ferran.
Ja ho sé, que els entrenadors no, i els professionals potser no, però jo crec que no farà tot per guanyar.
Convé no haver de dependre del que facis a casa contra el Bayern. O sigui... dels dos partits importantíssims que tens al Camp Nou de la Champions...
Evidentment que has de guanyar l'Inter. El primer que has de guanyar és l'Inter, però...
És obligatori.
Jo és que crec que, no sé, vaig estar a Munic fa unes setmanes i, o sigui, és odi al Barça.
Sí, sí.
Però no només de la gent, dels jugadors, dels entrenadors, de la directiva, sí. de tothom. O sigui, si ja ho era abans, perquè ja hi havia... El tema Lewandowski els ha encès.
Sí, sí.
Per tant, jo no em fio del Bayern. Però, dit això, i tornant a l'Inter, jo és que crec que el Barça... Hem posat tots els focus en la defensa, perquè és on estan les baixes, i el problema el té l'atac, en què no ha atacat bé cap dels dos partits. O sigui, en defensa contra el Mallorca tampoc el van exigir gaire, i l'altre dia contra l'Inter sí que sé que l'Inter té oportunitats, però tampoc és un Inter que vagi a l'atac.
Yeah.
Al contrari, va defensar-se.
Mm.
El que li ha passat és que no ha atacat bé. I, com deia el Marc abans, amb defenses de... Bueno, quan li posen tres centrals i a més, els dos... Abans ell deia no és el mateix un 3-5-2 que un 5-3-2, doncs s'ha trobat amb 5-3-2, no amb 3-5-2.
Mm.
Llavors, li està costant molt, perquè els extrems... No se'n van, Dembélé no ho intentava l'altre dia, el segon
no parava d'intentar-ho, sí.
Perquè, a més, sempre té un parell o tres jugadors que ajuden al seu lateral.
I la selecció ja sabem que no és el seu fort tampoc, en el moment
no,
que supera.
No, per tant, a mi el que espero que Xavi hagi treballat aquests dies és no contra el Celta, perquè el Celta no jugarà amb defensa de 5, però sí contra l'Inter, com atacar aquestes defenses de 5, perquè és que no només se la trobarà contra l'Inter, se la trobarà amb molts partits a la Lliga.
Sí, sí.
Crec que li ha de donar amplitud als dos costats.
Clar.
És que només li dona amplitud a la dreta, al joc. I crec que li ha de donar amplitud als dos costats. Hem d'aprofitar els 70, em sembla que són metres d'amplada, els hem d'aprofitar per les dues bandes. No, no pot ser que només sigui per una. I Dembélé és tan horrorós l'ocasió que té a Milà, la té jugant a l'esquerra. No? És a dir, crec que el que perds quan poses a Rafinha per dintre o el que perds quan poses a Dembélé és molt diferent, perquè Rafinha per dintre és zero.
Zero.
I en canvi, a la dreta et genera molt.
Clar.
Per tant, jo crec que Rafinha ha de començar oberta a la dreta. Vam veure molts partits que els canviava a vegades.
Sí, sí.
Però gairebé...
A Milà els va canviar.
Sí, però molt poca estona.
Sí, molt poca estona.
Sí, perquè va treure Rafinha del camp.
És a dir, si no vols perdre Rafinha, crec que l'ha de posar a la dreta.
Sí, no, l'acció del gol anul·lat a Pedri és una centrada a Rafinha, des de la banda dreta. Però, ostres... Això dels extrems acaba canviada és que ja és estrany veure extrems a cama natural. O sigui, la majoria juguen a cama canviada. Vinícius al Madrid juga a cama canviada també. Rafinha es posa a l'esquerra, esquerrà tancat i es perd. Ferran Torres a la dreta, juga al València a la dreta.
Sí,
i ara el poses a la dreta i és un zero a l'esquerra. A l'esquerra sí que funciona. O sigui, com ha canviat el futbol, no?
Sí, exacte, sí, sí. Però, Ferran, que...
No, jo estic d'acord amb el Marc, la manera d'atacar aquestes defenses és obrir el camp.
Sí, sí,
i
sí.
Per mi, per això he dit abans que crec que Xavi es va equivocar l'altre dia quan va voler que qui donés profunditat fos Marcos Alonso i no Rafinha.
Això és bo del calendari, que s'esmena la següent setmana, vull dir, així va bé, sí, sí, veus? Per això va bé el Mundial.
Dimecres tindrà una
exacte, nova oportunitat. Exacte, que la següent setmana ja ho tens tot resolt. De fet, precisament, avui també estàvem pendents d'aquest Inter d'Ami, que jugava contra el Sassuolo.
Sí, i el primer que s'ha de destacar és que l'Inter ja ha jugat. Sí. Això és important remarcar-ho, perquè el partit és dimecres, encara queda, però ara l'Inter ja descansa i, en canvi, el Barça juga demà a la nit. Aquí hi ha certa diferència. Victòria dels Neroazzurri, 1-2 al camp del Sassuolo, amb un protagonista, el bosnià Edin Dzeko, que ha fet els dos gols, el primer gairebé arribant al descans aprofitant una assistència de Dumfries i el segon a un quart d'hora del final rematant una passada de Mkhitaryan. En aquell moment el resultat era d'empat a un, ja que Fratesi havia igualat el marcador pel Sassuolo. Dzeko ha fet un doplet amb 36 anys, ja en el tram final de la seva carrera continua marcant gols.
Carai.
Respecte al partit contra el Barça, han repetit 5 jugadors en l'alineació d'avui: Onana, Bastoni, Varela, Çalhanoğlu i Lautaro Martínez. Lautaro, doncs, titular. Dels que van ser titulars l'altre dia, han intervingut també Darmian, Skriniar i Mkhitaryan. Podem escoltar Simone Inzaghi, el tècnic, que ha destacat a la televisió de l'Inter, que estan jugant com ell vol, junts, solidaris i amb esperit de sacrifici.
Concorsa, agressivitat...
Amb empenta, agressivitat, determinació, tots junts amb esperit d'equip. Hem vist un equip que ha alternat moments de pressió alta amb pressió baixa, i això és el que vull veure, que siguem capaços de patir tots junts.
Volevo vedere si è sofferto tutti insieme...
Li han preguntat pel partit de dimecres al Camp Nou com hi arriba el seu equip.
Ci arriva con...
I arribem amb dues victòries consecutives, amb moltes ganes d'anar a jugar al nostre partit. Sabem que serà complicadíssim, ens trobarem un equip fort, jugarem en un estadi important, però haurem d'anar a jugar al nostre partit amb personalitat i desig de guanyar.
Partida con personalitat, con voglia di vincere.
Una victòria que fa que l'Inter reenganxi una mica les posicions de dalt d'una sèrie molt igualada. 9 partits, 5 victòries... 4 derrotes i cap empat. No ha empatat encara l'Inter en cap de les dues grans competicions, ni a la Lliga ni a la Champions.
De fet, les grans lligues, déu-n'hi-do. Hem vist el Bayern d'avui, a Itàlia també està com està, aquí Barça i Madrid és que està seguint una mica el puls de la lògica dels equips grans dins les grans lligues, però mira Alemanya i Itàlia. En fi, ara tancarem bloc Barça amb un parell de punts institucionals, l'assemblea de demà i també unes paraules que hem sentit de Joan Laporta. Però abans, evidentment, els desitjos són ordres en aquest programa de dissabtes, valoracions sobre les qüestions de Messi que volia portar Xavi Hernández.
Amb Xavi Hernández imagino que els meus companys sí, també sí. Voldran aportar la pressió, si no és massa, no? No, que... Sí, aquest retorn ha de ser un acte de reparació d'imatge. Apaga i vamonos. Si és una petició tècnica de l'entrenador i té un sentit esportiu...
Que creus que la és?
Jo crec que és molt d'hora per saber-ho. perquè la temporada acaba de començar i el projecte just està a les beceroles. I portar un futbolista com Leo Messi no és portar un complement a la plantilla, és portar un futbolista importantíssim en la història del club, el més important, i que té una càrrega espectacular. Però em fa la sensació que tota la música que hi ha és principalment fonamentada en un desig del president Laporta i en un desig del jugador, que el jugador té un compromís amb la família i se li acaba un contracte. Imagino que voldrà explorar aquesta via. I sobretot, jo observo una intenció molt ferma per part del club.
Sí. Anem directament. Vosaltres sou partidaris o no sou partidaris? Estem a l'ataca ja directament.
Això no li preguntes a ell, que és el que...
Sí, home, jo us ho he preguntat als tres. Jo,
si té un sentit esportiu, sí.
Val. I té un sentit esportiu?
Tinc els meus dubtes.
Val, molt bé. Per tant, tens els teus dubtes. Marc?
Primer, ja hem comentat alguna vegada, jo crec que això era una cosa que s'hauria d'haver portat amb molta discreció, perquè era tan senzill com que no sé si ha passat o no, que el president truqués un dia al pare, no?, i li digués...
Aquí és on està...
Escolta'm una cosa, tinc això al cap. Ho veus factible, viable? Mm-hmm. Sí. El següent pas és parlar amb l'entrenador. Escolta'm, davant d'aquesta possibilitat, t'encaixa esportivament? Creus que l'any que ve, si ve, ens pot ajudar a ser més favorits i a guanyar més coses? Si diu que sí, doncs endavant. Jo crec que... O sigui, tinc molt present la roda de premsa aquella de l'últim dia. No? Allò, hòstia, a mi em va fotre molt mal, allò.
Sí.
Jo crec que, i parlo per mi, no parlo per els socis ni pel club, jo crec que estem en deute amb aquest jugador. Perquè ha estat un jugador que durant 15 anys a mi m'ha fet molt feliç.
Però fins on arriba aquest deute, Marc? Jo sempre el que em plantejo. La reflexió que jo sempre faig a Messi és fins... quina és la magnitud d'aquest deute?
El mínim, per mi, és fer-li sentir una altra vegada que això és casa seva, que per nosaltres és el millor jugador de la història, que l'estimem moltíssim, això és el mínim. Si després això es pot acompanyar amb que torni a jugar perquè l'entrenador hi està d'acord, i perquè igual també he sentit que econòmicament et pot ajudar a recuperar-te econòmicament, doncs escolta, endavant.
I si econòmicament no hi ha un pla alternatiu a haver de jugar-te el retorn de Leo Messi amb 36 anys al club, apaga i vamonos també.
Sí, està clar. Però si aquest ha de ser un argument, jo també estaria en la línia.
Sí, evidentment que Leo Messi faria vendre més samarretes.
Clar. Però
és el fitxatge de la portera en aquest sentit.
Sí. Ferran, vinga.
A veure, jo crec que el president Laporta vol que torni sí o sí. Que Messi no ho té encara clar. Que encara és aviat per saber-ho, però que també crec que Xavi s'ha quedat amb el mal gust de no poder entrenar a Messi. O sigui, Xavi sabia...
Bon marrón, també t'ho dic.
Xavi volia entrenar a Messi. Xavi fins i tot havia mirat com encaixar dins de la seva manera d'entendre el futbol i de jugar, perquè és evident que Xavi vol que tots pressionin, i Messi, doncs, les últimes temporades pressionar no pressionava gaire. Però jo estic convençut que li trobaria encaix. Llavors, per mi, si tenen una conversa, que la tinc, que m'imagino si es dona la situació, evidentment que la tindran, perquè són amics. Messi, Xavi...
Sí, també hi havia altres relacions d'amistat que a vegades cauen, Ferran, vull dir...
No, espera, que perquè et diré una de les coses que m'imagino que és condició perquè torni Messi, que es va relacionat amb aquestes amistats.
Ah, val.
Si Xavi i Messi parlen i s'entenen, i Messi sap que no pot jugar els 70 partits, els 90 minuts, i que si un dia descansa no passarà res, i si el canvien, com està passant a París,
sí.
A París l'altre dia diria que anaven empatats i el van canviar.
Sí.
I no, el dia del Benfica, la Champions.
Al menys 81 el va canviar.
Anaven 1-1 i el van canviar. Però no passa res perquè canvien. Per mi, si Xavi i Messi s'entenen, per mi que torni. Sí, que torni. Una condició perquè torni, diria que és que no estigui un altre dels capitans.
Qui?
Piqué.
Val.
I té contracte fins al 24.
Val.
És un altre pols interessant que s'ha de lliurar aquests propers mesos.
Sí. Hi ha moltes circumstàncies. Ara, abans parlava, per exemple, de l'encaix de Iago Aspas a la selecció espanyola. Vosaltres tindríeu clar l'encaix de Messi en l'equip de Xavi Hernández? És que jo crec que correcte, Dani, sí. però d'aquest 11, aquesta manera de jugar, el tindríeu clar vosaltres?
Tal com juga el Barça,
sí,
ara,
sí, per això.
I amb les demandes que fa en el 4-3-3 en els dos extrems, sí. Jo crec que Messi no podria jugar d'extrem.
I d'interior podria jugar?
Però potser en el 3-4-3, on hi havia l'altre dia Rafinha,
sí.
Potser sí. Mm.
No sé, a mi particularment em grinyola una mica això, que evidentment no seré jo qui posi un entredit el fet de que Messi encaixi o no en un sistema.
Perquè el Xavi ha fet una pregunta i molt interessant, que jo crec que interior no pot jugar de cap de les maneres. No. Messi, és clar, tu veus a Gavi allà pressionant i treballant com un animal.
Totalment.
Messi, ho sento molt, jo penso com el Ferran, eh? Si pot tornar i se li troba un encaix, estem parlant que és un jugador que un partit com el d'altre dia a camp de l'Inter te l'arregla.
Sí, sí,
te'l pot arreglar amb una falta, no?
I a més, ara està bastant més fi que la temporada passada.
Està en un moment que pot provocar un problema a Qatar, eh?
Que té el Mundial al cap.
Que té el Mundial, etcètera, però d'interior, no? D'interior tens a Pedri, a Gavi, etcètera, jugadors que estan treballant, jugadors més transversals.
No, Mundial, no?
De veritat que en parlarem quan arribi el Mundial, no pateixis, és cert que me'n recordaré.
Exactament.
Tu deus marxar?
Un mes i 12 dies. Estem allà,
eh? Jo, si l'argument és esportiu, davant.
Molt bé.
Jo, si l'argument és reparar coses...
Em fa l'efecte que tinguem temps de parlar d'això.
Crec que ningú pot estar realment en contra de que torni Messi. Quin argument objectiu tens per pensar que Messi...
De projecte.
No, però en el moment en què es faci, vol dir que Xavi ho ha vist clar. Va, si Xavi ho ha vist clar, quin argument tens per rebatre-ho en aquell moment?
No, jo cal...
Dic en general.
Sí.
En el moment en què Xavi ho vegi, no hi ha cap... Perquè vol dir que, és el que deia el Xavi, si esportivament ho han vist des de dins, aleshores ja no hi ha per on rebatre.
Jo crec que ho han vist abans, des de dalt que des del vestidor.
Ja, però llavors...
Sí, això està claríssim, perquè ja la gira americana... Ja el president va treure el tema sense que li preguntés ningú en una entrevista.
Sí.
I Xavi estava en aquell moment encaixant Lewandowski, Rafinha, trucant Koundé perquè fitxés. No es podia plantejar això.
Sí. Jo crec que en termes de... jo crec que és un debat sa que hem de tenir, i no passa res per debatre de si Messi és, diguem-ne, positiu o no que torni, perquè queda dit que, evidentment, Messi ho ha fet tot pel Barça, i això queda absolutament a part. Però és una qüestió de si tu estàs parlant de reconstrucció, de reedificació d'un projecte sencer, si és positiu o no que torni un jugador com Leo Messi. És només això.
Si tornarà per una temporada o per dues.
Bueno, clar, és que aquesta és una altra. Clar.
Montjuïc.
No serà la temporada del Barça.
És que hi ha molts elements.
De Messi serà Montjuïc.
Clar,
no?
Per això.
Hauria ja de tornar per jugar al Camp Nou, també.
Per això. En fi, veurem què passa. Insistim, em fa l'efecte que això serà llarg i tindrem molt de temps a parlar-ne. Abans de tancar bloc Barça, demà, Dami, hi ha assemblea, més enllà del sorteig de l'Eurocopa, hi ha assemblea a 10:45.
Sí,
assemblea... Són els dos grans actes del matí.
Assemblea telemàtica, que començarà a 10:45 en segona convocatòria, i ha citats 4.451...
No, hi ha dret que siguin telemàtiques.
Bueno, això és veritat.
Ja no ho dic perquè siguin o no, sinó...
El Madrid va ser...
S'ha perdut, no?
Jo m'ho passo molt bé.
Tu ets el de crispetes,
Des de la redacció no és el mateix.
Ja. La Florentino va ser presencial l'altre dia.
Sí.
Va votar amb més vots favorables que Mao Zedong, però va ser presencial.
Sí,
van poder anar-hi els socis.
Va haver un tio que li va demanar que el Bernabéu estigués...
Bernabéu.
Florentino Pérez.
Florentino Pérez, directament.
Un va demanar Santiago Bernabéu FP, si no m'equivoco. Jo crec que vaig escoltar aquest document,
Va demanar Florentino.
Ell va haver de sortir al pas dient que sota cap circumstància canviarà el nom de l'estadi, que si de cas ja li posaria Florentino Pérez
alguna altra cosa.
Ah,
la modèstia per davant,
sempre. Què trio per posar el meu nom? A veure, d'aquí de tot el que tinc. En fi, el Barça és diferent, sí.
Demà Joan Laporta farà l'habitual discurs del president. A continuació es passarà a l'aprovació dels comptes de l'exercici econòmic de la temporada passada, el pressupost previst per aquesta temporada 2022-2023 a continuació. Segons ha explicat el club aquesta setmana, el curs passat es va tancar amb un benefici de 98 milions d'euros i es preveu un pressupost de 1.255 milions per aquesta temporada. També s'hauran de ratificar les operacions extraordinàries executades durant aquest estiu, la ratificació de les operacions i contractes formalitzats per la cessió dels drets audiovisuals i la transmissió dels actius de Barça Studios, totes dues operacions autoritzades per assemblea. Durant aquesta setmana els socis han pogut anar fent preguntes a la Junta, a través d'un formulari que seran respostes demà i també durant el decurs de l'assemblea es podran plantejar més qüestions. A partir d'aquí, punt d'interès claríssim, el discurs de Laporta, en què segur que se centrarà en l'actualitat i el més normal seria que fes referència als arbitratges i en especial el que va passar al camp de l'Inter.
Sí, sí, sí. A veure què en diu. I, de fet, a Laporta, Laia ha fet un avançament avui. Hem escoltat a Joan Laporta.
Sí, unes declaracions sorprenents sí. del president al projecte Sonora sobre la Superliga. Laporta és un dels abanderats, juntament amb Florentino Pérez i també amb Agnelli de la Juventus. Doncs bé, avui ha dit que jugar sempre amb els grans d'Europa que acabaria cansant i que ell seria partidari de millorar la Champions.
Yo creo en una Superliga que será una Champions mejorada, con un formato de competición muy bueno, porque será seguramente la competición más atractiva del mundo, pero a la vez se ha de ser hábiles para mantener las ligas estatales. Esto es fundamental. Yo creo que jugar los grandes clubes entre nosotros siempre cansaría. Acabaría cansando.
Són unes declaracions antigues que han sortit a la llum avui, però en tot cas l'opinió del president Joan Laporta dient que veure sempre jugar els grans d'Europa entre si, que acabaria cansat.
Javier Tebas, fins i tot ha fet un tuit allò dient ara sí que però la cosa va per bon camí.
Laporta, quan es va plantejar el tema Superliga, com el va plantejar Florentino al Chiringuito,
sí.
Té collons, com vaig dir, sí. a presentar la gran competició mundial.
Sí, 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 un diumenge, això va ser increïble.
Un diumenge, sí. Sí, sí, sí. Laporta sempre hi va ser partidari de que, com a mínim, allò fos obert.
Sí, que hi hagués meritocràcia, que els equips poguessin entrar i sortir en funció dels resultats.
Això que ha dit ara, que diu ara Laporta, jo crec que és que té tota la raó i és l'argument de tots els que s'han oposat sempre a la Superliga, que veure un Barça-Manchester City cada any, al final s'acabaria convertint, com deia el Xavi abans, en un breu.
Sí, sí.
I l'excepcionalitat és el que fa que un Barça-Manchester City acabi sent una nit màgica.
Sí, sí. Per mi sí. Què?
No. Jo ja podria veure el Manchester City cada any.
A tu no et cansaria, eh? No?
En absolut.
Veure el Manchester City una jornada 14,
home, sí,
sense cap mena de possibilitat.
Manchester City actual, que igual et fot 4 cada any, no? Però
llavors després no apreciaries després en una eliminatòria...
Que va.
No seria el mateix.
No
de veritat, ser. De veritat, no seria el mateix. No hauria aquella cosa de Champions.
Que no em convenceràs. Que jo també crec que, que han d'haver lligues estatals, però...
Bé. Fa de polibol, la porta, amb això.
Però no pot ser que el Barça...
Però que no entenc és que la porta digui això, si la porta està en el tren de Florentino.
Jo crec que es van repartint els papers.
És més tèbil sempre la porta que Florentino.
No, perquè la porta... Aquest joc, Agnelli, Florentino, la porta.
Que la porta és un tio de futbol de sempre, en veritat. És un romàntic. La porta és un romàntic del futbol. El que passa és que el tema dels drets audiovisuals, els calés...
Clar, la pela és la pela.
En el document aquest de veu, recordar, per exemple, la lliga que va guanyar el Leicester, diu que, clar, que si és una superliga, que aquestes coses perdrien i que pels amants del futbol, pel romàntics, doncs això té molt valor.
El Màlaga ha arribat uns quarts de final de Champions, el Villarreal unes semifinals, en Superliga, tot això no seria possible.
Vols dir que no era un imitador?
No, era ell completament. Sense
la porta era contrari al VAR. Tu que parles de futbol antic i clàssic, a la porta no li agradava el VAR.
No
jo recordo unes declaracions quan ja era expresident del Barça dient que no li agradava gens.
Sí, sí. 2:15. Laia Coll, moltes gràcies, a descansar. Demà t'escoltem.
Bona nit, demà pendents de l'11, de si surt Lewandowski o minuts de descans.
Sobretot el WhatsApp.
Sí, sí, sí. Laia anava a dir pendents del sorteig a Eurocopa.
No, en principi això t'ho deixo tu, Dami.
Gràcies, Dami, fins ara.
Bona nit.
Una pausa i parlem de l'Espanyol i el Girona.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N-Line 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N-Line 30è aniversari i no passis inadvertit.
Atenció! Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%. Tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda. Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la Gala Femenina de Futbol Europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
el 16, el 17, el 26, el 30 i el 35. I els sols, el 3 i el 9.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Dani Aguilar.
Vinga, demà juga el Barça, per tant, a les 9. Completarà la jornada futbolística de diumenge. La clourà abans, a l'hora del cafè. L'Espanyol visita el Cádiz a 4:45 sense Martin Braithwaite. Hola, Joan Camí, què tal? Bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
I amb el dubte principal, vaja, és un dels grans dilemes del futbol perico ara mateix, és un dels grans debats que s'ha generat al voltant de l'Espanyol, saber qui ocuparà aquesta maleïda porteria. Joan.
Sí, anem per parts, perquè el davanter danès, Martin Braithwaite, està sancionat i no estarà disponible per Diego Martínez, tampoc Rubén Sánchez, Pedrosa ni Gori, que encara estan lesionats. Convocatòria de 21 jugadors per viatjar a Cádiz amb les principals novetats de José Carlos Lazo i Óscar Gil. Fernando Calero, que va haver de demanar el canvi en l'últim partit, superar les seves molèsties físiques i també forma part de la convocatòria. Com deies, el gran dubte és saber què passarà a la porteria, si repetirà Álvaro Fernández després de l'errada de l'altre dia, sí, o si, per contra, Diego Martínez apostarà per Lecomte o Joan García. El tècnic blanquilau, per això, no ha volgut donar pistes.
Nunca doy la alineación antes de los primeros en conocer la alineación son los jugadores. Lo que sí está claro es que tenemos la portería, independientemente del portero que juegue, tenemos la portería muy bien cubierta y los necesitamos a todos. A todos, porque esto es un maratón o una travesía de medio largo plazo y no solo necesitamos en el corto plazo.
Diego Martínez no ho ha volgut dir, però ja t'ho dic jo, Dani, jugarà, sí, Álvaro Fernández.
Ah, val, ho tenim coll avall, això?
Ho tenim confirmat. Molt per bé, tant, demà, perfecte. Álvaro Fernández, que repeteix sota pals, esperem amb una actuació doncs més bona que no pas les últimes dues jornades. Sí, Diego, senyor. Martínez, com ja ha anat fent durant aquestes primeres jornades, té diverses variants de sistema al cap, però considera que sigui quin sigui l'esquema que utilitzi, el més important és el que passi a les àrees.
Independientemente de la estructura que utilicemos, creo que lo más importante es la confianza, nuestro nivel de atención que esté al máximo, que seamos capaces de darle al partido lo que necesita, algo que sí hicimos en la mayor parte del tiempo en el partido anterior, y seguir acumulando buenos momentos con eficacia en área rival, ¿no? Que en definitiva, tanto el área rival como la propia, esa contundencia que tienes en las áreas es lo que marca muchas veces el devenir de los partidos, y es lo que queremos todos.
Al davant, un Cádiz que és penúltim amb 4 punts, un menys que l'Espanyol, que en té 5. L'equip andalús només ha marcat un gol en tota la temporada i encara no ha guanyat el Nuevo Mirandilla. De fet, ve d'empatar 0 contra el Villarreal. En qualsevol cas, Diego Martínez no es refia de les estadístiques i avisa del potencial ofensiu del rival.
Álvaro Negredo, Choco Lozano, Lucas, Iván Alejo. Estamos hablando de jugadores de mucho nivel. No confundamos, llevamos 7 jornadas. Hay cosas circunstanciales del momento.
Hernández serà l'encarregat de dirigir el partit amb Sánchez Martínez al VAR i et dono una estadística, sí, Dani, perquè sí, l'Espanyol mai ha guanyat amb Hernández
mai?
En 10 temporades a primera divisió. Per tant, demà pot ser un bon dia per trencar aquesta estadística.
Deu ser dels pocs àrbitres amb qui té aquesta estadística a l'Espanyol. Déu-n'hi-do. Mai.
Mai.
Carai. Doncs demà tant de bo sigui, perquè és un bon moment. Diguem que és un bon moment per trencar aquesta estadística amb aquest asterisc, vaja, més que asterisc, amb aquest titular que us deixa en Joan Camí, que us podem explicar demà serà Álvaro qui ocuparà la porteria. Segueix confiant en ell Diego Martínez. Parlava José Lu aquesta setmana aquí als micròfons del Tu Diràs que el nano té tota la confiança de l'equip i que és un tros de porter, tant de bo que ho acabi demostrant.
Ara és el moment de mostrar la confiança. Evidentment s'ha de parlar del seu rendiment. Crec que ho hem fet, crec que el propi jugador és conscient. Ara, si no li dones la confiança i tornes a canviar la porteria, potser ja el perds per tota la temporada.
Absolutament. Joan, demà t'escoltem des de Càdiz. A veure el dinar, amic? Que és un quart de cinc,
anem preparats.
Què vol dir això?
Ja veuràs, ja.
Demà m'ho expliques. Una abraçada.
Bona nit.
Demà, aquest Cádiz espanyol, l'Espanyol que arrenca en zona de descens.
Tercer per la cua, no?
Ojo, ull, perdó, compte, correcte, compte...
Ull.
Ull, el Massana ho diu molt, això.
Ah, sí?
Ull. Ah, és la, al final és ull. En fi, compte amb el partit de demà, que és molt important per l'Espanyol. Vaja, és que ara ho seran tots, però és que a més contra el Cádiz és d'aquests equips que hem dit, sí, l'Espanyol, això, l'Espanyol, tal, però que té altres equips que, doncs, compte demà, Marc.
Bueno, estem a la jornada que és 8.
Sí.
No? I a la jornada 8, sí, però una derrota, diguéssim, no és definitiva. Però no pot perdre l'Espanyol.
Clar, aquí vaig.
No, i l'Espanyol no pot perdre. I és un equip que té moltes mancances, eh? I està notant molt la pèrdua de capital esportiu aquest estiu i no haver fet els deures en el mercat. Però si mirem els partits que ha jugat fins ara a la Lliga, tots els partits els ha pogut guanyar o els ha pogut empatar o sigui, han sigut escenaris molt apretats, tots, amb el Madrid, amb el València, amb la Reial Societat, amb equips difícils, i gairebé la piloteta sempre ha caigut de la banda del rival. Per tant, d'una banda s'ha de dir que és un equip que sap el que juga i que té un entrenador amb les idees clares i que el conjunt funciona, però està concedint massa, ja està fent masses errades, i en aquest sentit és menys vistós que el Girona, no? Que ara suposo que en parlarem, però
sí.
Són dos equips que estan sent molt passarells, que estan fent moltes errades i que estan deixant molts punts, molts més punts dels que el joc hauria d'indicar.
Ferran?
Bueno, jo crec que està tenint moltes errades individuals en molts partits, i a l'últim, per exemple, no? Doncs té el
Álvaro,
l'errada del porter.
Que ja ens ha dit el Joan que demà juga, demà torna a jugar. Que, home, no, per mi només faltaria.
És normal, clar, perquè primer perquè és una errada, tot i que és cert que abans, minuts abans, fa una altra errada que rectifica. Però és que també és cert que Lecomte havia fet unes quantes, també,
no? clar.
De fet, estic veient moltes errades de porters. Avui Diego López també s'ha lluït.
Juan Carlos, el porter del Girona,
s'ha lluït, també.
Sí. Ara en parlarem.
Però sí que és cert que, com deia el Marc, no hi ha... Estem a la jornada 8, però... Home, no és urgent una victòria, però els equips de baix, vulguis que no, mira, avui ha guanyat l'Almeria... Van guanyant alguns partits. El Valladolid va guanyar l'altre dia. Van guanyant. Si, al final, si tu et vas quedant a baix, és cert que tothom diu que la salvació de l'Espanyol arribarà al mercat d'hivern quan es puguin invertir els calés de Raúl de Tomàs, però tampoc pots arribar molt despenjat.
I tant.
Jo crec que hi ha alguna cosa a veure amb les expectatives que tu tens abans de començar. És a dir, Cádiz, Valladolid... fins i tot penso que Girona, són equips que comencen la pretemporada sabent que patiran tot l'any.
Sí.
Llavors, estan preparats per estar allà, saps?
Emocionalment ja estan preparats per això.
Exacte. I si tu comences la Lliga i a la jornada 6-7 estàs en zona de descens o fora de descens per dos punts, per tu allò és el normal, no? Jo crec que l'Espanyol ve d'un context molt diferent, no? Acaba la temporada passada en el que diuen anem a fer un canvi de cicle, canviem un entrenador, van donar, sembla que 20 baixes...
19, no?
No, 19 sí, o 20 baixes, perquè anem a fer un projecte per definitivament anem a apostar per un entrenador diferent... I després s'ha torçat tot. Tot s'ha torçat. La plantilla no és la que volien. No han fitxat pràcticament res del que volien. La plantilla és molt pitjor del que volien. L'entrenador arriba dient que no sé què, i a les 3 setmanes ara, va dir hay que redefinir les expectatives.
Sí, sí.
Això no és el mateix que mentalment el que es troba la plantilla del Valladolid o del Cádiz o de l'Almeria, no? És molt diferent.
Bueno, l'Almeria
sempre costa molt reajustar.
Ha passat moltes vegades.
Comences
quan un equip,
i et fots a baix... Hòstia, costa.
Quan un equip d'aquests de mitja taula alta es troba en una situació d'aquestes, moltes vegades se'n va a segona. Li va passar al Saragossa i ja no ha tornat. Li va passar al Depor, li va passar a l'Atlètic de Madrid, li va passar a l'Espanyol.
A l'Espanyol t'anava a dir, per això et dic.
O sigui que això, al Celta també recordo, després d'Europa.
I la Real.
En fi, sí, molt sovint a vegades també coincidint amb una temporada europea, quan fa molts anys que no en tenen, però vaja. En fi, esperem que l'Espanyol demà pugui obtenir 3 punts molt importants. A veure, ara connectem amb l'Agut abans, però avui hem escoltat una declaració que jo crec que serà una de les declaracions que desgraciadament passaran a la temporada. No sé si l'heu sentit. És Tomás Reñones, team manager de l'Atlètic de Madrid. Ha dit això.
Error es un grandísimo jugador y de hecho lo seguimos muy de cerca y seguimos pendientes de todo lo que hace, pero de todas formas nosotros hoy lo que pensamos es que jugamos contra un equipo que es el Lleida. El Lleida tiene un gran conjunto y vamos a luchar por ello.
El Lleida tiene un gran... Aquest home pensava
que... Estava blau al Girona avui, no?
Ha fet unes declaracions al team manager de l'Atlètic de Madrid.
Sabia que estaven a... que és un equip català i s'ha confós.
Vull dir...
Xolo Simeone...
Jo trobo, t'ho juro, surrealista, absolutament.
El van ensenyar fa uns anys a dir Girona, perquè deia Girona.
Ja.
El Girona.
Sí. També t'he de dir que com a mínim sabia que...
Ja, sí, sí,
contra qui jugava.
Ah, exacte. A més, quan tenen un tio com Roro Riquelme, que és un espectacle de jugador, s'ha dit, ho deia el Puig de la Transmissió, estic d'acord, s'ha dit en aquest equip. El Lleida no, el Girona. Però vaja, esperpèntic. En fi, més enllà d'això, tornem a tenir el...
Digues, Tomás Reñones era un futbolista que s'enfrontava al Lleida.
Sí, això ho deia abans el Dami.
Lateral noventero de l'Atlètic de Madrid, que sí que jugava a primera contra...
Va arribar a guanyar les lligues Reñones amb...
Penso no sé que no era titular, que era titular Juanma López i Solozábal.
Amb les de Pantic. I...
Sí, les del doblet.
Jo diria que sí.
Tinc el Miquel Agut. Hola, Miquel.
Hola, Daniel.
Aquí ets, eh? Val, fantàstic, molt bé.
Aquí sóc. Jo diria que el lateral dret de l'equip de la Lliga de Pàtria era del Figeli, precisament.
Sí, sí, senyor, Geli. President del Girona, exacte. En fi, ens acaba per escoltar...
Tomás Reñones, siguiendo muy de cerca a Riquelme, si està a Lleida, si està a Girona i pensa que està a Lleida, muy de cerca,
exacte.
No lo sigues, Tomás, muy de cerca no lo sigues.
Que fi que estàs, Agut, que fi que estàs.
Home, és que quan no ho estic, Carmona? Quan
sempre.
No ho estic?
A veure, fi, vés a saber on està ara mateix.
No, mira, sopant estic.
Ah, sí, ja està bé. Parlem també del que has vist a la primera hora de la tarda, que és aquest partit en què, de nou, li llegia, crec que algú li llegia a les xarxes que el Girona segueix... O sigui, el Girona és fidel al que va dir Mitchell, que és el Girona, però que, clar, és que no pot concedir més errors, Miquel.
És que el problema és que tu el partit d'avui l'has perdut perquè has estat molt tou una vegada més defensivament en un gol que arriba al minut 5. L'Atlètic de Madrid no havia fet res... Tampoc no havia fet res al minut 3 de la segona part quan ha fet el segon després d'un regal de Juan Carlos que li ha entregat la pilota involuntàriament a Correa i aquest se n'ha aprofitat i ha marcat. Però davant d'un equip com l'Atlètic de Madrid, tu estàs provocant que el rival, sense fer res, t'hagi fet 2 gols.
Sí.
I clar, llavors tens molta feina per remuntar. Hi ha hagut un punt de sort, és veritat, en el gol de Riquelme, perquè toca en un jugador de l'Atlètic de Madrid i això desvia la trajectòria del xut, però a partir d'aquí, després Oblak fa grans aturades, hi ha un cop de cap d'Estuani al travesser a punt d'entrar el temps afegit. Vaja, el Girona ha tingut prou ocasions i ha tingut prou domini del partit durant molts minuts com per, com a mínim, aconseguir un empat en aquesta visita al camp de l'Atlètic de Madrid, però al final se n'ha quedat amb les ganes. I últimament ja hi ha uns quants errors puntuals d'alguns jugadors que han costat molt cars, i no es costa d'apuntar ningú, però el penal de Bernardo al camp del Betis, Juanpe contra el Celta, l'altre dia contra la Real Societat, avui, per cert, l'ha substituït Javier Hernández de l'11 i tampoc no ha estat gaire fiable al darrere. Juan Carlos ha entregat el gol en safata al segon.
I ha acabat, vaja, acabat tieso, que diria aquell, Javier Hernández.
Sí, 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 ha
Javier
sortit.
Ha acabat, Xavi, jo crec...
Tenia els bessons al
clatell.
No, no, sí, sí, bueno, és que de fet jo crec que amb el gel que tenia els dos bessons Javier Hernández a una discoteca d'aquí de la zona aquesta de Madrid on paro ara, jo crec que podrien anar fent dues hores de cubates, les podríem fer.
No t'hi perdis, tu. A veure...
No, ara m'hi perdo.
Estàs per Malassanya, ja.
No, avui ja hi havia una part de l'expedició gironina que ja havia sopat quan jo he arribat, i la convocatòria és per la zona de Río Rosas, que fa flaire de Colegio Mayor. Ho deixo aquí.
Molt bé, vinga, hòstia, mare meva, quin dia. A veure, ara escoltem breument protagonistes, però respecte al que hem vist, que insisteixo, que està molt xulo, però el Girona competia així al Kivitas, però en qualsevol cas, és que el tema dels errors, és que l'està penalitzant totalment, perquè el projecte futbolístic és molt bo.
Aviam, perdre contra l'Atlètic de Madrid és una cosa normal.
Sí.
El que fa la Guitza és veure el Girona competir la segona part com ha competit i tenir ocasions com les ha tingut, i que els encerts caiguin de la banda del rival. Perquè Oblak ha fet dos tros d'aturades a xuts de l'Eix García, que m'està agradant moltíssim en aquest inici de temporada.
Sí.
Hi ha hagut aquest cop de cap d'Estuani, i a la banda contrària, doncs, una sortida fluixeta de partit. Sentia Mitchell a la prèvia dient que havia faltat una miqueta d'atenció sense pilota i la primera al front. I després l'acció de Juan Carlos, doncs, és una errada d'aquestes que comentava el Ferran abans, que estem veient molt aquesta temporada per part dels porters. Penso que el Girona s'ha de fer fort als partits a casa i no pot fallar més situacions com les que va fallar l'altre dia contra el Real Societat. La derrota d'avui és normal, perquè l'Atlètic de Madrid és candidat al títol, però el que no pot és deixar-se més punts en situacions d'avantatge com les de l'altre dia contra la Real Societat, en què acaba perdent 3-5 un partit que havia pogut guanyar 4-2 perfectament.
Ja ho dèiem la temporada, la setmana passada, que tenia moltes ganes de veure el partit aquest, el Girona Real Societat, i realment va ser un partit.
Sí, sí, exacte, i amb molts gols, però clar, però és que amb moltes concessions, també. És a dir, és el que deia jo ahir. Sí, sí, per nosaltres està de puta mare aquest partit, però pels entrenadors no sé si els agrada tant.
No, segur que no. Però i avui és així, avui torna, no sé si hagués passat, si no hi ha l'errada de Juan Carlos, si el Girona hagués empatat o fins i tot hagués pogut guanyar, o no, però al final és una errada individual del porter. Com
malgrat que Mitchell digui el que diu, sí.
I després el Girona refà, perquè fa el gol i hi ha els dos xuts de l'Aleix, hi ha un altre pal d'Estuani en un cop de cap i acaba dominant l'Atlètic de Madrid, jo diria que donant 35-40 minuts,
sí,
de la segona
part. Absolutament.
És molt,
també
molt
això és per plantejar-s'ho l'Atlètic de Madrid, però va, no entrarem en aquesta qüestió, també molt Getafe.
No, molt Getafe, molt xolo.
Molt xolo, sí, sí, però vaja, molt del que dèiem al principi del Getafe.
Enxulat,
Sí. Però va, és que tenint en compte que et ve, amb tots els respectes pel Girona, on recent ascendit, i et fa això al teu camp, però vaja. Marc.
Hem parlat molt, no?, de que ens agrada molt la proposta de Mitchell,
sí.
De la seva... De com vol afrontar els partits, d'intentar disputar la possessió als rivals, però tinc un dubte i és... No sé si el que li està passant és un problema d'adaptació a la categoria, o no sé si el que li està passant és que és una proposta que és molt agosarada per la plantilla que té. I aleshores, si és aquesta segona, no sé si Mitchell podrà aguantar tota la Lliga amb aquesta proposta si no guanyes, perquè el que estem veient és que el Girona en atac proposa,
marca, fins i
arriba,
tot
marca, genera ocasions, però això també li fa que no sigui tan sòlid al darrere, i com que moltes vegades el rival té més qualitat que la que té el Girona, el rival aprofita aquestes errades o aquestes arribades a l'àrea més del que s'aprofita el Girona.
Però vols dir que qualitat no en té prou, Marc? Vull dir, ho dic per la configuració també de la plantilla.
Sempre hem dit, crec que hem coincidit tots, que ens agrada molt la plantilla.
Per això.
Ens agrada molt. Però al final és un jugador cedit de l'Atlètic de Madrid,
sí.
Estuani, que és un gran golejador, però que no està en una línia descendent de la seva carrera. Un Tati Castellanos, que ens ha agradat molt a tots, però que bueno, va fer algun gol al principi, però ara li està costant. I després a darrere concedeix molt. No? Entre la proposta del Girona i la proposta de Quique... de Getafe,
sí.
Doncs potser en algun moment és dir vaig intentar no concedir tant a darrere.
Potser en joc de jugar amb tres darrere hauria de jugar
amb quatre.
Avui per exemple, ha fet un canvi i li ha anat molt bé Rubi. Rubi també jugava exactament igual i avui ha jugat amb quatre darrere.
I mira com li ha anat.
No sé si m'explico, però
sí.
Que és una idea de joc molt maca, molt ambiciosa, que transmet molt, però si van passant les jornades i cada jornada reps més del que marques, no sé si ho podrà aguantar aquesta proposta, no?
Xavi, deies.
No, que jo penso que les fitxes les han jugat totes de mig cap endavant i que els fitxatges que han fet al darrere, Miguel és un jugador amb vocació molt ofensiva, Javi Hernández avui ha jugat de titular i fins ara els centrals que feia servir Mitchell eren els de l'ascens. Bernardo, Juanpe i
Santi Bueno. Algun dia havia jugat David López. Algun dia.
David López, però que portava... s'ha lesionat.
Quan torni David López d'aquesta experiència, tot i que tampoc... Però, vaja.
Però són jugadors doncs, que justegen per primera divisió i no passa res per dir-ho. Juanpe, a primera divisió, doncs, potser va ser una mica just. A Santi Bueno està debutant a primera divisió i Bernardo, les excel·lències que hi ha a primera divisió no són gaire reeixides últimament, l'Espanyol amb el Girona, vull dir que és evident que els bons jugadors al Girona els té de més cap a cap endavant i els dos carrilers que són defensa sobre el paper, Miguel i Arnau, són futbolistes que a la pràctica estan gairebé tota l'estona trepitjant camp rival.
Sí, sí. En fi, Miquel, hem d'escoltar protagonistes.
Sí, escoltem Mitchell, que s'ha autoresponsabilitzat i no és la primera vegada que ho fa quan hi ha alguna errada puntual i particular, que es veu molt clar que és individual, de l'errada de la vedada de Juan Carlos en la pèrdua de la pilota que ha representat el 2-0 en aquell moment de l'Atlètic de Madrid.
No puedo estar a disgusto con nadie. La responsabilidad del gol es mía. No hay nadie más que... Jo les pido jugar i ells juguen. Mi responsabilitat.
I segons ell, Juan Carlos, a la porteria, tot i l'errada d'avui, els ha donat molt més que no pas els ha tret des que ocupa la titularitat.
No és un error d'ell, perquè me ha dado 25 línies de passe, ha intentat jugar sempre. Los errores se perdonan. En este caso es un error mío, de idea de juego. Y no va... Creo que nos da mucho más de lo que nos quita. Tenemos cosas que mejorar y no es precisamente esta.
Obro parèntesi ràpidament. Segurament la porteria és una de les posicions que va quedar més malparada en el mercat perquè ni Gazzaniga ni Fuidías, sobretot en el cas de Gazzaniga, són els porters que el Girona va estar buscant. Tothom sap que, per exemple, Álvaro Fernández, actualment a l'Espanyol, és un porter que el Girona va intentar contractar. Tanco parèntesi. I per acabar, són tres derrotes consecutives, immerescudes totes, al camp del Betis, al camp a casa contra la Real Societat i la d'avui, però són tres derrotes. I quan li preguntàvem a Mitchell si creia que podia minvar la confiança de l'equip o la creença i la fe en la manera de jugar tenint en compte les derrotes, deia això.
Para que un jugador se convenzca de lo que hace bien y de lo que hace mal, le hay que ponérselo en vídeo y repetir y entrenar y mejorar. Eso es lo que vamos a hacer. No estoy preocupado por las tres derrotas, bueno, sí, estoy preocupado, pero tengo la sensación de que somos un equipo que puede mejorar y debe mejorar y vamos a hacerlo.
Doncs tant de bo que sigui així, perquè el joc sí que el té, segurament és deixar de cometre errades. Miquel, et deixem acabar de sopar. Vinga, no t'afartis molt. Una abraçada forta.
Una abraçada. Per cert, deixa'm dir que... Bona nit, Marc. Torno demà, per cert.
No fotis. Què ha passat?
Mira, que ha de treballar.
Deixa'm dir que Mitchell ha dit que ha canviat Arnau al descans, no per l'entrada que ha rebut de Jiménez, que segons qui la veia de targeta taronja i no groga, sinó per decisió tècnica. O sigui que avui Arnau ha rebut amb el canvi de Mitchell al descans.
Molt bé. Sí. Demà més. Una abraçada, Miquel.
Adéu a tothom.
Adéu.
Pràcticament dues hores de tertúlia. Avui us hauria de alguna cosa us hauria de regalar. Gràcies, Marc Carmona, gràcies, Xavi Hernández, gràcies, Ferran Correas. Un plaer, com sempre.
Bona nit.
RAC 1. Si vibres con un gol en el Camp Nou o en Cornellà al Prat, ya seas culé o perico, tu lugar es DAZN. Disfruta de los partidos de este fin de semana del FC Barcelona y el Real Club Deportivo Español, donde y cuando quieras desde 19,99€ al mes. Culés, pericos, bienvenidos. Suscríbete en DAZN.com.
RAC 1. Tots som 1.
A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N-Line 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N-Line 30è aniversari i no passis inadvertit.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
En l'esport, com a la vida, fem-ho bé, fem-ho tot i fem-ho possible. La Generalitat de Catalunya dona suport a la cursa de RAC 1. El 16 d'octubre t'esperem a Sant Cugat.
Tu ho diràs amb Dani Aguilar.
Cinc i la una, encara un parell de punts més, Fórmula 1 i bàsquet. Comencem per la Fórmula 1. Hola, Álvaro Demà, què tal? Bona nit.
Hola, Dani, què tal? Bona nit.
A veure, hem de saber de la Fórmula 1, demà a les 7 del matí, d'aquí 6 hores, es disputarà el circuit de Suzuka, un gran premi del Japó que pot resultar decisiu. Max Verstappen, de fet, es pot proclamar demà mateix bicampió del món, sortirà des de la pole per davant dels dos Ferrari. Álvaro.
Sí, Verstappen ha aconseguit una pole position ajustadíssima, la primera al circuit de Suzuka, la cinquena de la temporada i la número 18 a la Fórmula 1, amb només 10 mil·lèsimes d'avantatge respecte a Charles Leclerc, que ha fet segon, i 57 mil·lèsimes sobre Carlos Sainz, que ha firmat la tercera posició. El madrileny espera que la batalla sigui demà apretada, a l'espera de saber si la pluja pot fer acte de presència.
Si queremos batir a Max, sabemos que en seco y en carrera él va muy rápido. El Red Bull cuida mejor los neumáticos, ya lo hemos empezado a ver un poco en los libres 3, que igual en ritmo de carrera tienen un poco más. Así que igual una carrera mixta de estas que pasa un poco de todo y ahí nos podamos aprovechar, pero va a estar, estamos los tres ahí muy, muy cerca los unos de los otros, así que va a estar apretado pase lo que pase.
Sainz compartirà la segona fila de l'engarallat de sortida amb el segon del Red Bull, el de Checo Pérez. Des de la tercera fila sortiran Ocon cinquè i Hamilton sisè, mentre que Fernando Alonso obrirà la quarta fila des de la setena posició. El pilot d'Alpine s'ha mostrat satisfet amb el seu rendiment i amb la posició de sortida de demà i mira també al cel a veure què passa.
Verstappen, de fet, depèn d'ell mateix per proclamar-se campió. Recorda'ns, Álvaro, què ha de passar perquè s'asseguri el campionat.
Doncs mira, si guanya la cursa i fa la volta ràpida, serà campió, bicampió del món, independentment del resultat dels seus rivals, Charles Leclerc i Checo Pérez. Recordem que Verstappen disposa de 104 punts sobre el pilot de Ferrari, 106 punts sobre el seu company d'equip. Qualsevol resultat que li permeti ampliar aquestes distàncies fins als 112 punts farà que es proclami campió, quan encara faltaran 4 grans premis perquè acabi la temporada. En cas que no ho aconsegueixi, tindrà una nova pilota de partit d'aquí a 2 setmanes al Gran Premi dels Estats Units.
Molt bé, doncs demà ho expliquem. Gràcies, Álvaro. Bona nit.
Gràcies, Dani, que vagi bé. Adéu, bona nit.
Vinga, i de la Fórmula 1 al bàsquet. Enviat especial de Rocco Vitoria. Hola, Marc Mundet, bona nit.
Què tal, Dani? Bona nit.
L'Uni Girona jugarà demà per sumar la seva tercera Supercopa. L'equip de Bernat Canut a les semifinals ha guanyat les anfitriones. L'Araski 69-76 en un partit, Marc, estranyot, estranyot.
Molt, 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 perquè hem vist anades i vingudes. La millor i la pitjor cara de l'Uni, que ha començat guanyant de 19, 11-30, a poc d'engegar el segon quart, però s'ha col·lapsat, i l'Araski ha empatat a 42 després del descans. Han tornat a disparar-se a més 17, 51-68, i en l'últim minut les vitorianes han tingut bola per posar-se a 5 amb un Uni que ha acabat jugant amb foc. Partit, si vols tu, propi d'aquestes alçades de temporada, on hi caben diverses lectures. L'Uni és capaç de jugar molt bé, L'Uni ha sabut dominar la pressió en moments complicats, una gestió que haurà de fer-ho molt sovint aquesta temporada, sense anar més lluny d'aquí a 3 dies té la prèvia de l'Eurolliga, o que l'Uni necessita ser molt més consistent. Ha de trobar gent que sàpiga treure l'equip dels forats on es fica amb molta més rapidesa. Va passar a les semifinals de la Lliga Catalana, va passar a l'estrena de la Lliga contra la València dimecres a Fontejau i ha tornat a passar avui. Bernat Canut, l'entrenador, ha demanat agafar-ho tot pel costat que menys crema.
Amb les alçades que estem, anem a veure el got mig ple. Hem fet coses millor que el dia de València, n'estic convençut. I anem a aquests minuts de pàjara, doncs, a minimitzar-los i millorar-los.
Números del partit, Rebecca Gardner, 16 punts màxim anotadora. En general, poc tir de 3 punts, avui 5 de 15. A la primera jornada de Lliga, 4 de 15. A la Lliga Catalana també va ser un trist 4 de 18. En un dia que ha debutat una dona que ha de ser important a l'Uni Girona, Mariana Tolo, 12 punts, 3 rebots, 14 de valoració en 18 minuts de pista, després d'una tornada de bojos per ella. Des de dimecres ha fet Sydney, pèrdua de connexió a Doha, Barcelona, Girona, victòria per carretera, a jugar sense entrenar. Estava fet a trall al final del partit.
Va ser arribar a Girona des d'Austràlia i només una hora i mitja després començar un viatge de 8 hores en autobús per carretera cap aquí. Ha sigut un viatge llarguíssim i necessitaré uns quants dies per recuperar-me, però estic encantada de començar la temporada.
L'Uni demà jugarà per la seva tercera Supercopa d'Espanya, ho deies bé, en el palmarès, al bàsquet estatal de les gironines, recordem, hi ha les dues lligues, la Copa i les dues Supercopes aconseguides fins ara. El rival, València Bàsquet.
Tant de bo sigui la tercera. Un partit que començarà a les 8 contra un rival del que se n'ha de destacar dues coses. Que l'altre s'havia estat capaç de deixar fora el campió de Lliga, ni més ni menys, el Perfumeries, i que la gran protagonista ha estat Àngela Salvadores, 31 punts, Marc.
Ha fet un partidàs. Sí. Té 25 anyets i està començant a desplegar tot el potencial que té. N'havíem sentit a parlar des que la premsa especialitzada li va posar el focus a la final del Mundial Cadet. Va fer 40 punts el dia de la final contra els Estats Units, ni més ni menys. Però per una cosa o per una altra mai ha acabat de treure tot el que apuntava en categories inferiors. Un salt fallit a la Universitat de Duke, no s'ha acabat d'adaptar mai allà on ha estat. Veurem quin paper té a la final de demà en el que serà la repetició de la primera jornada de Lliga, i on t'haig de dir que València ha causat una grata impressió a les semifinals. El tècnic Rubén Burgos ja ha advertit que el partit de demà tindrà matisos diferents i peces noves respecte al partit que tots dos equips van jugar dimecres a Fontejau.
Bueno, ha mejorado en lo primero, en número. Hoy hemos recuperado a Leticia Romero, hoy hemos podido disfrutar de una jugadora más, Elena Cristina, aquí. El número ya hemos sumado. Y luego, creo que la mentalidad en los equipos, en la mía, en la vida, en los seres humanos, creo que tiene que ser, pues ir haciéndote fuerte, aprender de los errores, y cómo no vas a aprender en los inicios de temporada y viviendo situaciones especiales.
Pels malalts de bàsquet, València aquesta temporada és un equip que manté bastant el bloc d'anys anteriors, amb dues cares conegudes, dos fitxatges de pes. Alba Torrents, sí, que ha tornat de Caterinburg, està lesionada, veurem si juga demà. I Lauren Cox, número 3 del draft de l'any de Sabrina Ionescu, i que l'any passat a l'IDK va ser una de les responsables de la magnífica temporada que van fer Sant Sebastià.
Doncs a descansar, i a demà t'escoltem des de Vitoria. Mundet, una abraçada forta.
Bona nit.
Bona nit, bona nit. Això, el bàsquet femení. El masculí, hola, Pol Rodríguez, què tal? Bona nit.
Què tal,
bona avui
nit?
Hem tingut partits a dojo, començant per una victòria, la del Joventut de Badalona.
Sí, la primera de la temporada contra el Breogán, victòria clara dels badalonins, 85-66, la primera, com deies, després d'un mal inici de temporada, i això que no han començat bé, han fet molt mal a la primera part, i a la segona doncs s'han posat les piles amb un gran Henry Ellenson. En roda de premsa, Carles Duran feia autocrítica, tot i la victòria.
Content, insisteixo, per la victòria, però tenim molt de marge de millora i espero que el proper partit doncs no només juguem una mitja part, sinó siguem més constants, molt més de temps.
El proper partit a la Penya dimarts, debut a l'Eurocup contra el Brescia italià. Males notícies, en canvi, per Manresa i Girona. Els manresans han perdut un partit igualat contra el Betis.
Segona derrota pels manresans a la Lliga Endesa, 87-83. Els vegencs que han pagat el mal tercer quart i ja han anat a remolc. Tot i això, aquesta versió competitiva de no donar el partit per acabat, quan havien arribat a perdre de fins a 15 punts, ha deixat bones sensacions al cos del tècnic Pedro Martínez.
Pero bueno, el equipo ha sufrido, ha luchado y bueno, pues hemos vuelto al partido y esto yo creo que hemos de estar
muy satisfechos por el esfuerzo que ha hecho el equipo cuando estábamos bastante muertos para volver. Y en el Carao Cruz, pues ellos tenían a Evans y no hemos sido capaces de defenderle bien.
La setmana vinent, per cert, primer derbi català de la temporada, Manresa-Barça, el Nou Congost, i pitjor li han anat les coses avui al bàsquet Girona. Derrota clara a la pista de l'Obradoiro Gallec, 89-63, i de moment 3 derrotes en 3 partits pels d'Aito García Reneses, que avui dormiran cues de la Lliga Endesa, un Aito que després en roda de premsa es mostrava una mica resignat.
Y lógicamente nosotros no hemos estado a la altura, no hemos sabido jugarles y poco a poco nos hemos ido hundiendo. Es cierto que somos un equipo debutante en ACB, pero tenemos que seguir pensando en que hay que mejorar día a día.
El próximo rival será el Unicaja de Màlaga a Fontajau.
Molt bé, gràcies, Pol, bona nit.
Gràcies.
Fins aquí el tu diràs d'avui. Per cert, recordar que demà el Barça juga partit també de CB contra el Fuenlabrada. Veurem si es recupera de la derrota d'ahir davant Olympiacos. Fins aquí, 4 minuts per sobre de la una de la matinada. Tu diràs què hem fet amb el Dani Puntí Pérez al control tècnic. Demà, com sempre, molts més esports i molta més ràdio. RQ, descanseu.
Tu diràs.
Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona nit, passen 5 minuts de la una. Esquerra assegura que ja té gairebé enllestida la remodelació del nou govern. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja té les renúncies de tots els consellers de Junts i properament dirà els noms dels nous càrrecs. Mentrestant, el secretari general de Junts, Jordi Turull, creu que el trencament amb Esquerra pot impulsar l'independentisme. Ho ha dit en una entrevista aquesta nit al 8TV.
Això pot ser un revulsiu de que les coses no segueixin allò de qui dies passa anys empeny i qui fa el que pot no està obligat a més, perquè amb un repte com el que tenim ingent no pots tenir aquesta actitud. I jo, lluny de fer-ho amb negatiu i de veure-ho amb negatiu, les crisis acceleren els canvis. I jo estic segur que això molta gent ho pot interpretar, ho està interpretant doncs, com un possible revulsió i a nosaltres ens agradaria que fos així.
Tot i que Esquerra ha deixat clar que no es planteja governar amb altres partits i que, per tant, aposta per un govern en solitari, el ministre de Cultura i president del PSC, Miquel Iceta, ha insistit avui que els socialistes tenen la mà estesa, Aragonès.
Si un govern que tenia 65 diputats que li donava suport ja feia aigües, només amb 33 és difícil que s'aguanti bé. I per tant, nosaltres el que mantenim és la nostra posició des del primer moment, de mà estesa, de disposició a treballar conjuntament, però aquí la iniciativa, lògicament, l'ha de prendre el president de la Generalitat.
Mentrestant, l'ANC ha lamentat el trencament del govern i ho ha atribuït a la manca de projecte per part de l'executiu per aconseguir la independència. Per això, en un comunicat ha anunciat que convocarà una conferència nacional el primer trimestre de l'any amb un pla perquè Catalunya sigui independent. Els estudiants del Col·legi Major Elías Aúja de Madrid, que van fer crits masclistes a les residents del centre del Davant, demanen disculpes.